Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar.
Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts d'un 5 de novembre que ve carregadet de notícies. Però antes anem a escoltar la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Guaita. La paraula guaita s'usa actualment amb un valor exclamatiu equivalent a mira, siga per a reclamar l'atenció d'algú o siga per a indicar la sorpresa que ens causa algun fet inesperat. Guaita tu, un castell, diu un personatge de la novel·la L'any que vam córrer perillosament, de l'escriptor Cullerà, Manel Joan i Arinyó, que pot servir per a il·lustrar este sentit. Però la paraula guaita té una història molt llarga. Ens havia arribat del fràncic wachta, on tenia el significat de guàrdia. Però les paraules, quan passen d'una llengua a una altra, van transformant la seua càrrega semàntica. En anglès, per exemple, este mateix ètim ha donat lloc a watch, que significa mirar amb atenció. I en alemany ha evolucionat a wachen, que significa vetllar, vigilar. Com a vestigi d'aquell significat originari, encara tenim, formant part del nostre paisatge costaner, les torres de guaita. Són unes construccions militars alçades en llocs alts i segurs, de planta circular o quadrada, coronades amb matacans o merlets, que permetien divisar una ampla franja en l'horizó i alertar ràpidament davant de possibles atacs.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Miren, i a les Corts, el rellotge per elegir un nou president o presidenta, de la Generalitat ha començat a córrer. Els grups tenen ara 12 dies per arribar a un acord i proposar un candidat o candidata. I després la presidenta començarà aquest període de consultes que es pot allargar de 3 a 7 dies. Si hi ha consens, el ple d'investidura seria al final d'este mateix mes, és a dir, entre el 24 i el 27. I coses que sabem, pues que dimarts hi ha hagut un primer contacte a la capital d'Espanya, a Madrid, entre Alberto Núñez Feijo, que és el president del Partit Popular, i Santiago Abascal, que és el president de Vox, que coincideixen en la necessitat de garantir l'estabilitat a la Comunitat Valenciana a l'espera de que comencen les negociacions entre el Partit Popular i Vox a les Corts. Això és el que els mitjans ens han fet ressò. Però miren, si en Ràdio Vila-real totes les setmanes ve un convidat que té un càrrec de diputat autonòmic per a preguntar-li com van les coses allí, ja que a nosaltres, a tots, a totes les províncies, es afecten. I enguany, i avui li ha tocat a Dora Llop. Bon dia.
Bon dia, Susana. Així estem. Molt a gust i molt contenta d'acompanyar-vos. I la veritat és que m'ha encantat el començament del programa.
Pues menos mal.
Felicite a Santi Cortés perquè...
Ah, per la paraula del dia.
Per la paraula del dia, perquè mira, guaita... Fa molt de temps que jo no ho sentia. Sí que és de veres que ho sentia, per exemple, a ma abuela, que dia, Dorita, guaita ahí, a veure si ja està l'olla cuita.
Sí,
o ves
sí.
I mon pare també ho dia, però no dia guaita, ho diem mal. Me dient a guaita.
Si estigueras després... Santi, així te diria, no ho dies mal, Dora, cada poble diu... té dret a tindre el seu propi modisme.
I després també me'n recordé de... Ma abuela dia molt eslai, és que és maslaiat, i això ja no se diu tampoc, n'hi ha moltes paraules que és molt bonico que se recuperen.
I la paraula conrear?
Això no sé el que significa.
Que bonico. Pues va vindre ma parla d'agricultura i me van dir, a nosaltres ens agrada conrear la terra. Tu quan conrees a una persona estàs sostobant-la, cuidant-la, saps? I és conrear la terra, és cuidar allò per després plantar. I m'ha apareixer preciosa.
Molt xula, n'hi ha paraules molt boniques.
Creia que estaves d'acord, vostè és diputada i tinc que parlar-li de vostè, ja sé que eres de casa, Dora, però ara...
Perfectament me pots parlar de tu.
Val, pues si me dones l'opció, ho preferisc.
Per
eres
favor.
De casa, adona sí. La casualitat que quan m'envien el diputat autonòmic que tenia que entrevistar aquesta setmana, me diuen que és Dora Llop, i ho agraïs perquè eres de casa i consideré que... Bueno, tinc confiança per preguntar-te coses que a mi em preocupen. Pensava que t'havia agradat la introducció del que he dit. Nosaltres sabem que els dos presidents dels dos partits s'han reunit i que ells volen una estabilitat a la Comunitat Valenciana, és correcte?
És correcte, és correcte, s'han reunit i ara pues, tenim que esperar, com bé tu has dit, 12 dies per veure les candidatures, després n'hi han de 3 a 7 dies perquè se celebre el pleno d'investidura. Tot apunta que n'hi haurà un acord i que pront tindrem un nou president del govern i del govern, perdó,
del govern valencià
i que seguiran les polítiques que han tingut estat ara, polítiques que han permetit, entre altres coses, pues, garantir la llibertat educativa dels centres, de poder elegir llengua, entre altres coses, ahorrar l'impost de les famílies, l'impost de successions, que tots diem l'impost a la muerte, o blindar la sanitat, per exemple, en centres de salut, en mamògrafos, en hospitals, construir nous col·legis, conciliar la vida laboral i familiar en aquesta gratuïtat de l'escola de 0 a 3 anys, baixar la burocràcia a través de des decrets simplifica, reclamar l'AUIA en una coordinació important que ens mereixem tota la comunitat valenciana, tant sobretot en Castelló i en Alacant, i protegir l'agricultura en sentit comú. De fet, aquestes polítiques del Partit Popular pues, han permetit, entre altres coses, així en Villarreal, pues, portar avant, després de molts anys de reivindicació, després de que el Partit Socialista ho va tancar en l'any 2016, tornarà a ser una realitat el centre de Torremosa. Va haver també una inversió molt important en la plana, que faran un edifici nou de consultes externes que costarà alrededor d'uns 20 milions d'euros. També n'hi hauran unes altres obres que adesentaran el CICU, el pàrquing, que tindran un cost entre aproximadament d'uns 20 o 25 milions d'euros. La qüestió és que en aquestes polítiques que han portat fins ara i de les que fins al moment el capità era el president Mazón i que ara seguiran en el nou president de Queisca, pues, igual la comunitat com la província de Castelló com Villarreal se demostra en fets, no en promeses, en estudis, en convencions, en escrits de negro sobre blanco, sinó en fets que pots tocar dia a dia que estem millor. I això és lo bo.
En este periodo la política es queda paralitzada mentre no n'hi ha president?
No, la política segueix sent haver juntes de síndics, lo que no n'hi ha són plenos ni comissions, perquè, clar, no n'hi ha un... Se poden canviar moltes coses, però seguís estant tot gent funció. És igual com quan s'acaba el període que està entre legislatura i legislatura en el Estat. N'hi ha un govern en funcions, pues ara n'hi ha un govern en funcions, n'hi ha una diputació permanent, i tot seguís igual, i la sanitat, l'educació, els serveis socials, tots seguixen avant i tots estan treballant igual perquè els ciutadans no noten pues, en aquest moment aquesta incertidumbre que pot haver com que no sabem qui és el president de la Generalitat. Res més, n'hi ha un en funció, que és Carlos Mazón, però no sabem qui serà el pròxim, però res més, a partir d'ahí no influís en res més.
Tots els projectes que estan en marxa continuen, però no se pot acceptar ningú.
No se poden encetar ningú perquè no se poden fer inversions noves.
Uh-huh. Sí.
Però és que, clar, les inversions noves tenen que estar des del pressupost. Si des d'aquest pressupost se complissin les inversions, poden començar, claro, poden fer-se.
Clar,
poden seguir.
A mi el que quan presenta la dimissió Carlos Mazón, clar, a mi m'eslaia un poc. M'eslaia, eh? Uh-huh. Allò de també les unitats de respir que tanta falta feien així en Villarreal, és dir, tots aquests projectes que vostè no ha dit les unitats de respir, per mi és algo que també em preocupava molt. Tot això no quedarà paralitzat.
Tot això ni queda paralitzat, ni queda relegat, ni queda res. De fet, l'obra està fent-se, no sé si ja s'ha acabat, però crec que no tardarien molt en acabar-se. Són 44.000 euros que el president se va comprometre, va vindre, i se va mirar la forma de fer-ho, que no era fàcil, i al final està sent una realitat. I a més això només demostra que el Partit Popular, quan arriba al govern, complís en la seva paraula.
Sí, és que vostè acaba de dir, el president va prometre, és a dir, entonces, si no està el president...
No, però va prometre en una manera de fer política, unes solucions per unes demandes que n'hi haven en el poble de Villarreal, en este cas les unitats de respir que tu estàs comentant, i estan fent-se i seguiran fent-se. Quan se'n va un president, el president no és l'omnipresente que hi ordena un mando, això és un equip. Això és un equip executiu i un equip legislatiu que va tota una i que s'aproven les coses. Entonces, en este cas se va aprovar això, i això seguirà, clar que seguirà, perquè lo important és l'ideari polític d'una organització política que en este cas és el Partit Popular, i el que, i és el que s'està demostrant que ha portat coses bones, en este cas de Villarreal. Jo soc de Villarreal, estic en Villarreal, pues que me permetis que la gent pues, significar una miqueta més favorablement a Villarreal i parlar més de Villarreal. Però, en realitat, nosaltres vam arribar al govern i així l'Hospital General de Castelló pues és que no n'hi haven ni... els terrenos no estaven ni tots. Ara n'hi ha un projecte que està licitat de 524 milions d'euros, que se diu Pronte, a Cim Villarreal és unitats de respir, el que t'acabé de dir de l'Hospital de la Plana. Una inversió que va fer-se, vamos, exagerada.
En cas de que, en cas, imagines, no? En este cas, el que era president de la Generalitat, que era del seu partit, del teu partit, del Partit Popular,
dimitís,
la paraula és dimitís.
Sí, dimitís.
No n'hi ha de fenestrament.
No pot més i de minis. No n'hi ha.
El Partit Popular, el de fenestra?
No. De fet, ell ho explica. És que jo crec que la gent no sé si s'ha sentit la seva compareixència. En la seva compareixència ell ho explica perfectament. I no entenc el per què té que manipular les seues paraules. Llavors, ell diu que no puede más, que ell ha pensat en diverses ocasions deixar seu, perquè ell a nivell personal no mai ha tingut aspiracions de ser, estar i guardar el sillón, a diferència d'uns altres que estan demanant-li a totes hores que se'n vagi, perquè el seu govern està portant-nos a la ruïna i depèn d'un pròfugo de la justícia, i ahí està, que té al germà imputat, a la dona no, investigat, a la dona investigat, al primer secretari d'organització investigat i en la presó, al segon secretari d'organització del seu partit investigat i a punt d'entrar en la presó, a l'assessor que diu que no conoce també, va a la comissió del Senat i damunt se'n riu de tots com si així estiguera por encima del bien y del mal. Nosaltres quan governem complim la nostra paraula i assumim les nostres responsabilitats. I això és el que s'ha fet en la Comunitat Valenciana. I ara anem a seguir fent les coses ben fetes per a tots, no per a nosaltres, Nemes, per a guardar el silló a costa de lo que sea. Això, Nemes, ho fan paraules que no vull ni dir perquè me senten mal a mi hasta les orelles, perquè se feien en pobles, en països com Itàlia o en Chicago, en Estats Units, on d'això que tenen noms que més val no repetir.
En cas de que no arribaren a un consenso, se convocarien eleccions?
En cas de que no s'arribara un consens, el reglament diu que des del primer dia que compta la votació de la primera investidura n'hi ha 2 mesos i entonces es dissoldrien les Corts i se convocarien automàticament les eleccions autonòmiques.
Clar, perquè estàvem parlant d'hora de que tot continuarà igual perquè presumiblement hi haurà un altre president de la Generalitat del Partit Popular.
Mira, és que tot continuarà igual. A veure, tot el que està fet i tot el que estàs començat se té que acabar, ¿vale? Siga el govern que siga. El problema de les coses que parla, jo m'imagino que te referis a això, el problema de les coses que parlen els partits de l'esquerra, els socialistes i Compromís de la Comunitat Valenciana, que diuen que n'hi ha programes que ells van a començar i que nosaltres no hem acabat, és perquè no estaven. O sea, tu no pots pretendir que s'acabi un programa del que has executat el 6,2%. ¿Vale? Ara, una altra cosa és que tu en campanya electoral, com per exemple ha passat així en Villarreal, prometes un solar que te va donar el Villarreal o que te va cedir el Villarreal i que vas dir que ibas a fer edificio para no sé quién, edificio para no sé cuántos y residencias para estos y residencias para los otros. La llengua no té os, però el paper consta.
Tu parles en primera persona d'això, és a dir, ho saps de bona mà?
Home, clar que
ho sé. El que estàs dient, Dora.
Clar que ho sé, i a més és que ho han dit públicament. Entonces, públicament s'ha dit el que vaig a dir-te. Però, claro, si no s'executa, si tu ho dius en campanya electoral, què vas a fer, què vas a fer, què vas a fer, i resulta que ni tens cedits els terrenos, ni saps com fer-ho, és que al final això és prometer, això és vendre fum. Això és vendre fum.
No, això és enganyar.
Vendre fum, no. Aquesta paraula l'has dit a tu, clar, no l'ha dit
perdoni,
jo.
Perdona, però això és a mi em dius que si tu arribes al govern i tu governes, jo tindré, per exemple, i les dues unitats de respir fetes, o dic jo, jo parlo de les unitats de respir perquè jo he viscut a final d'any una situació horrorosa, se va viure així dins, de que no les tenien i tenien que tindre amparo, i vaig veure com així. I no sé a quin partit li tocava en aquest moment, me vaig assabentar després, però si tu has dit que vas a fer alguna cosa, és una barbaritat. Per mi és un engany, és a dir, si jo te compro el que tu m'estàs venent,
és aprofitar la teua carxofa, el teu micròfon públic, per vendre fum a la gent, i la gent pues, se ho creu i ja està, i li pot dir bé i li pot dir mal. Entonces, el fet d'estar, per exemple, en el famós ambulatori de Torremosa. Nosaltres governàvem en l'any 2011, crec que era, se perden les eleccions, i en el 2015 ens presentem a les eleccions. Aleshores, n'hi hava un rum-rum de que el centre de Torremosa pues, no estava clar, perquè tal... Bueno, nosaltres estàvem en l'oposició, vam lluitar a muntó perquè això no se tancara, i no se tanca, ¿vale? I seguís a haver atenció primària. Arriben els socialistes al govern perquè no guanyem les eleccions. I en el 2016, el Partit Socialista de Villarreal tanca el centre de Torremosa atenció primària. I deixa més de 3.000 cartilles de dones, sobretot majors, que viuen en aquest barri, tenint que agarrar-se un taxi, anar-se'n o bé a Carinyena o bé a la Bòbila. Passa un any, passa dos, passa tres, arriba un moment que, clar, com se repleguen firmes, se fa soroll, pues arriba un moment que l'alcalde se dona compte de que ahí té que fer alguna cosa. Entonces, què fa? Parla en el president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, i diu, ei, almenys fiquem-ho en el pressupost perquè jo així m'estan pegant per totes bandes. I això va fer. Li ho va pintar en el pressupost. Hasta va arribar a pintar-li, en l'última que jo recorde, 1.200.000 euros. Però què va fer? Res.
Vostès, doncs, tu estaves entonces arribar, de regidora, no?
Claro, va arribar el Partit Popular i estava parada en Madrid, ¿vale?, en patrimoni, que no havien cedit encara ni l'edifici de l'antiga biblioteca. Aleshores, per això s'ha retrasat i s'està retrasant una miqueta, ¿vale? I és perquè se va retrasar des de Madrid. Una vegada van lluitar allí més d'any i mig perquè se cedira la Generalitat i pogueres començar a fer el projecte, i aquest projecte en el 2024 se va ficar en el pressupost i se va fer. En el 2025 s'ha tornat a ficar en el pressupost i ha tornat a ficar-se el projecte executiu conforme això porta diverses etapes. I ara, si no res, quan ja estigui tot el projecte executiu fet, que està fent-se, pues se podran licitar les obres. Per tant, el Partit Popular ven fets.
Clar, però quan deixa de vendre fum a vendre fets? És a dir...
Pues quan hi ha coses fetes o no. Quan hi ha projectes...
Quan està plasmat en el pressupost, encara es fum.
Claro, és que tu, el pressupost, jo me'n recordo una vegada un regidor de l'Ajuntament de Villarreal, que no està i que no vull dir el nom perquè no està, i tampoc pot defendre's ni dir si és veritat o mentira, va dir que el pressupost al final és una declaració d'intencions.
Ah.
Que pots fer-ho o no? Pues exactament. El pressupost és això. I... Lo que passa que tu després és una gestió pública i tu t'has que limitar si invertixes i si gestiones a fer lo que diu el pressupost.
Dora, no i, pots... i com a política, quan tu promets algo perquè estàs en campanya i després no ho complixes, tu no tens vergonya?
Com a persona no tens vergonya. Com a persona. Perquè com a política, a la política al final és l'organització d'una manera d'organitzar que tu penses que és la millor d'organitzar una societat determinada. i tu pots estar equivocada o no. Per això els partits polítics ara governa un i ara governa i per això al final són persones els que estem ahí i ens enganyem. Però si tu fas això, com premeditació i obsessió, ho fas com a persona. I això i és una altra cosa.
Perquè a mi el que me ve és la U per l'altre, però Torremosa encara no està. Això és el que me ve a mi.
Bueno, doncs pues no està perquè porta uns tràmits. Ara el projecte està. Ara falta el projecte d'execució que està fent-se. Uh-huh. I ja vos dic que se va retrasar perquè any i mig van estar retenint el paperet per donar la cessió a Patrimoni de la Generalitat. ¿Vale? Que això així d'empremsa. Aleshores està retrasant un poquet, però serà realitat i les obres estaran licitades. I les obres estaran licitades i d'ací uns mesos i si se licitan, solen a licitació les obres del centre de Torremosa i una vegada se guanya la licitació se'ls començarà, esperem que siga antes de les eleccions del 27, però potser antes, que esperem que siga i ja està.
I no per allò de, és que si no ens voteu no acabarem, això ja està plasmat.
No,
guanyi qui guanyi, no ho tindrem, no?
Això no és així, no. Vale. Clar que no.
Allò que l'alcalde de Vilagra...
Les amenaces, perdona que te salle, les amenaces en política crec que mai són ni honraes en la gent ni honraes en una mateixa, perquè al final pues tu al final pots dir una mentira moltes vegades i pots enganyar a molta gent, però sempre a tots no pots enganyar-vos.
Sí, el que passa és que al final una mentira acaba convertint-se en una veritat, de sí, tant de dir-la.
De moment hi ha més plaç, però a llarg plaç no. I a les proves me remito de tot el que vos estic contant que està passant així en este poble. Lo mateix que en lo de la tassa de les basures.
Ah, mire, lo de la tassa de les... Mira, Dora, lo de la tassa de les basures. Resulta que Vila-real està donant una quantitat de diners a la Generalitat que ara reclama per a imposar-lo en la tassa de basures, o almenys això mos va dir l'alcalde.
No, això no és així. Mira, la Generalitat, ¿vale? Li reclamen uns diners perquè resulta que Vila-real és un dels pobles que menys recicla. ¿Vale? Entonces n'hi ha uns impostos que s'han de pagar. Aixòs impostos estan, no vull dir mentira, aixòs impostos estan des de fa uns anys, ¿vale? Sí. Entonces li els està reclamant, ¿vale? Com li el reclamaria al Masora, a Burriana o a qui fora, i té que pagar-los. Si no està d'acord, pues que recurrisca i que alegue que està fent les obres o que està fent el reciclament d'una altra manera, pa que
pues t'està dient que
l'Ajuntament recicle d'unes altres... Li demanen unes campanyes de formació, unes campanyes
li demanen de la Generalitat.
Li demanen moltes coses que no s'està fent. Aleshores, ell, pues, i no és així exactament, tampoc és un milió i mig, és que era de memòria, tampoc pugui dir. Però això no té res que veure absolutament en les basures. El fet és el següent. El fet és que des de 2014, en este any, en este govern ha pujat un 25% la contribució.
No era això el que volia jo preguntar.
No, però espera't. No. Jo sí que vull dir-te això. Este govern ha pujat el 25% la contribució. En l'excusa de que pujava molt el reciclatge, que pujava molt les basures, que costava molt reciclar tot això. Entonces mos pujava i 70%, que al final, ja li dic, en tres vegades ho va pujar el 25%. Què ha passat? Que ara mos han separat, segons ells diuen, des d'Europa, que és mentira, perquè Europa recomana que n'hi hagi un reciclament separat. Però no imposa, recomana. El que imposa és Sánchez en la llei 7/22 que diu que tenen que ficar els ajuntaments una ordenança específica en la que tinguen que pagar les basures i que no té que ser deficitària. I tampoc te permetis pagar-ho, per exemple, perquè pot haver un ajuntament que tinga un superàvit i et puga fer front a dixe gasto, però no te deixa. Tens que passar la quota als ciutadans. Ara, el que no te diu és com. Per lo tant, se fica damunt en les competències dels ajuntaments. Te dona un pago i no te diu com tens que pagar-ho. N'hi ha ajuntaments que el que han fet és compensar a través de l'IBI. N'hi ha ajuntaments que ho han fet mirant el padró, a veure la gent que viu per pagar més o menys, depenent si... Claro, si viuen més, reciclar, faran més basura que si viuen menys. Un altre té en compte el rebut de l'auia. I així s'agarra com a referència la referència catastral de les cases. Per tant, està pagant cases d'aperos, estan pagant tassa de basures. N'hi ha cases que tenen l'activitat mercantil domiciliant-se a casa i està pagant per l'activitat, la basura per l'activitat mercantil que li passen i basura per sa casa. O sea, això és que és injust. I per més que diguen que baixen, que congelen, és que és una risa que congelen. I així el Partit Popular el que està demanant és, primera, que se faci una regulació com toca i que siga justa. I mentrestant se mira aquesta regulació que siga justa per tots, mentrestant que se baixi l'IBI la quantitat que siga necessària perquè li compensi a la gent el gasto que va fer-se. I que se miren unes altres medides com uns altres pobles estan fent, o bé l'auia, o bé el padró, o bé el que siga. Però està clar que la mesura que han pres, que és la mesura catastral, és una mesura recaudatòria. Uh-huh. Per més que canten missa.
El que jo li diria era els diners que li hem estat pagant a la Generalitat per dir que no hem reciclat, el que fa l'alcalde és demanar-li, que és vora 1,5 milió d'euros, uh-huh. Diu que les torne per a poder baixar a nosaltres la tassa de basura. I que si passa l'IBI, l'alcalde ja diu que entra l'Ajuntament en quiebra per culpa...
De què?
Digue-ho vostè.
De què? De què? Diso.
Anava a fer-me coro, eh?
Sí, anava a fer-te coro, sí.
Dels empastres urbanístics del Partit Popular. Perquè, per cert, en l'últim ple nos ha dit ocupes.
Ah, no, mos ha dit...
I trileros.
Mos ha dit ocupes, i pues no sé, que se ho faig a mirar. Mira, nosaltres ni som ocupes ni som trileros. Lo que sí que som, són persones que tenim paraula, i són persones honraes, que diem les coses conforme les sentim, i estem intentant ajudar a la gent. I no pot ser que un poble com Villarreal tinga un alcalde que diga bulo, darrere de bulo, pa llevar... l'atenció de, mira, per exemple, el seu ajuntament, que mira si serà bo que en dos anys s'ha canviat tres vegades el jefe de gabinete i cinc vegades ha canviat la jefa de premsa. O sigui, que no estaran molt centrats. El que passa és que ja no saben què dir. Entonces, escampa brutedat, que és lo que... I entonces, a part de Pepe Cacà, ell no sap dir res més. Però la gent en este poble... Mira, anem a estar que eixir al carrer i té tot el trellat que li falta d'ell, el té la gent d'este poble. I sap el que té que fer i sap el que està passant. I sap totes les carències que n'hi ha, perquè la gent d'este poble sempre ha sigut molt eixidors. I m'on anem a comprar, perquè ara, per desgràcia, tens que anar a comprar fora, m'on anem a visitar, de festa, en vulgues, no fa falta anar a monar la conxinxina als pobles d'alrededor. I tu veus els pobles d'alrededor i veus estes. Veus les entrades dels pobles d'alrededor i veus estes. Així és que el que té que fer és ficar-se a treballar per Villarreal, que després de 14 anys que està en el govern, ja són hores.
Però recorda el que t'havia dit, el 1,5 milió d'euros de la Generalitat és el té que reclamar, vostè que vindré. Si jo vaig
els impostos que n'hi ha per reciclar, que venen d'Europa, n'hi ha uns que venen d'Europa i uns que venen d'Espanya, i uns que ha ficat la Generalitat per promocionar el que se recicle,
sí.
Els impostos i això s'han de pagar, ¿vale? Si ell els ha pagat de més, els tornaran. Si ells no els ha pagat de més, pues no els tornaran. I ja està. Això està en la Generalitat i tenen que mirar-ho els tècnics. El que jo no vaig a dir és el que ell diu. Jo ha pagat i me tenen que tornar i vaig a... No, i no vaig a enganyar a ningú. Això són coses tècniques i són impostos que s'han de pagar. I l'únic cert és que així, en el 2019, se pagaven 3,7 milions d'euros per basura. Ara resulta que en el 2025 paguem 5,5 milions d'euros, que és el que recaudarà l'Ajuntament. En tot aquest temps, mira si ha pujat. Ha pujat un 48%. Aleshores, tindrà que donar alguna explicació. I ja està bé que mos enganye. És que ja està bé que mos enganye i de que diga coses per marejar a la gent.
I una altra cosa... L'IBI, que així l'han baixat en guany dos anys, l'any que ve el baixaran un 2%, l'any que ve un 3%, ell diu per què els pareix malament el Partit Popular el que hem baixat així i no critiquen el que han baixat en Castelló, que han baixat el mateix que així.
És molt fàcil. Primera, en Castelló no s'ha pujat el 25% en els últims anys la contribució. Vale. Segon, en Villarreal s'està absolutament d'acord quan hi hagi de se té que pagar la tassa, vale? Però d'una manera justa, que és el que t'ha dit antes. La manera que considerem que ha optat l'Ajuntament de Villarreal a través de la referència catastral t'ha demostrat fa un moment que no és just.
És dir, no estan en contra de la tassa, però sí de la forma que l'han calculat.
Estem en contra de la tassa. De fet,
també?
Estem en contra de la tassa, però la tassa sí no se pot resoldre. Tu tens que complir una llei, i de moment està.
Vale.
La tassa s'està lluitant en les Corts i en el Senat. De fet, a la llei 7/22 se van ficar tres esmenes,
sí,
que ells ni les van contemplar. Després s'ha fet una llei alternativa per fomentar el reciclatge i alleugerar els residus en el Senat, que s'ha aprovat. Se té que passar al Congrés. S'ha passat al Congrés i els socialistes i Compromís...
En aquest cas, allí Sumar, eh?
Allí Sumar, però Sumar, bueno, també està el Compromís. Però, bueno, dins d'això estan parant-lo. I des de gener estan parant aquesta votació. Per què? Perquè saben que va guanyar. A banda d'això, s'ha fet una proposició de llei, també per a les Corts, per a votar-la. També estan parant-la. Per què? Perquè saben que van a perdre. Saben que van a perdre.
I
llavors estem fent les coses que tenim que fer en Madrid perquè això se lleve. I així tenim que complir la llei. I mentre aquesta tassa estiga vigent, la tenim que complir. Però no d'esta manera justa, perquè lo que injusta, vull dir, perquè este govern municipal ha elegit d'esta manera. N'hi ha uns altres governs que, conforme t'ha dit antes, han elegit d'unes altres maneres més justes. El padró, el pressupost de l'AUIA, n'hi ha mil maneres que han elegit. Cada un ha elegit la que li ha paregut més justa. Uns altres que han bonificat totalment l'IBI per compensar la tassa als seus ciutadans, i n'hi ha moltes maneres. Nosaltres el que demanem és això, que,
sí, mentre, el que diu...
mentre se tinga que cobrar la tassa, que se cobre d'una manera justa i que se compense l'IBI. Perquè l'any passat les basures s'arplegaven, l'any passat les basures se pagaven i valien fa dos anys 3,7 milions d'euros. Ara en guany recaudaran 5,5 milions d'euros. I això és diners per què? I això és diners per què?
El que parlàvem...
Per comprar cases...
Sí, el que parlàvem abans de l'IBI en Castelló, evidentment, diuen que estan més sanejades les arques municipals i que així si baixaren l'IBI entraria l'Ajuntament en quiebra.
Pues que se ho facin mirar. Que se ho facin mirar perquè porten 14 anys gestionant, eh? Que se ho facin mirar. Perquè si a tot ha que vindre d'Europa, o tot ha que vindre de l'Estat, o tot ha que vindre de la Generalitat, entonces a d'ells pa què es volen?
Dora, per el que fa a el que en aquests moments estarà vivint a les Corts Valencianes, com els ha canviat a vostès des de ahir que el senyor Mazón pren esta... Bueno, quan ja definitivament...
Dispús a ir, crec que va ser, sí.
Ah, sí, el dilluns.
El dilluns, sí.
Pren la decisió... com els ha canviat la vida en les Corts?
Home, la vida en les Corts el que ha canviat és que de moment s'han parat els plenos, s'han parat les comissions, com te digui, seguís la Diputació Permanent, seguissin les juntes de síndics i ara pues, estan en negociacions de, pues, dels candidats i d'arribar a un acord i tot això, però els projectes, el que estaven dient antes, això no se para, que és al final el que para la gent. Al final és la burocràcia, l'organització interna de... en aquest cas de les Corts.
Se parla de Juan Fran Pérez Lorca, de que siga el pròxim president.
Se parla, pareix que totes
també
les
enquestes Montpó.
Van per ahir, també han parlat de Montpó, també han parlat de Maria José Català, però això només demostra que en el Partit Popular n'hi ha gent molt vàlida i n'hi ha gent que n'hi ha moltes persones que poden fer grans llavors seguint l'ideari del partit i les coses que fa moment t'ha relatat que s'han fet, per exemple, a Sant Castelló o en Villarreal. Vale? Aleshores, n'hi ha moltíssima gent que lluitarà per totes aquestes polítiques, per reivindicar, per exemple, els 200 milions d'euros que encara ens deuen a la província de Castelló, que d'aquests 200 milions d'euros que ens deuen per una financiació
infrafinanciació,
per una financiació requítica, entre altres coses, perteneixen 10 milions a l'Ajuntament de Villarreal i jo no he sentit al govern municipal que diga ni mu, ¿vale?
Quan parlem de 10 milions...
Quan ells van votar, perdona que te tard, quan ells van votar que sí en Madrid a l'això i van votar que no reivindicar aquesta financiació en les Corts i en la Diputació. Entonces, tu tens que ser una miqueta més coherent en els teus veïns. Jo entenc que tu pots defendre un partit, ¿vale?, que és en el que creus les seues ideologies. Tots els que estem en política creem en una ideologia o en una altra. Però no pots dir que vols defendre els villarrealencs o els castellonencs o els alacantins o els valencians i després votar en contra que demanen diners tant en València com en Castelló. I després així rasgar-te les vestidures. Això també és vendre fum.
En fin, no sé si li queda algo per dir. Jo les preguntes que tenia ja les tinc. A mi el que m'interessa és veure si el que té que vindre bé i si les coses acaben fent-se així a la ciutat de Villarreal, evidentment. Pues sí. Dora Llop, gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies i per donar-me l'altaveu i per ser tan amable sempre amb mi, Susana. Així estaré sempre que vulguis.
Gràcies.
Malditos Tacones arriba el 16 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina i arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 16 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoscalones.org.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pio 12, 30.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant Valors, cultivem el demà.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cuesten, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete. Somos muchos esta vez. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto. Cuando haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que mienten, cuando te das al que dirán. La vida es tuya, sé valiente,
somos muchos esta vez, únete. Somos muchos esta vez. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Oh, oh. Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto. Quiero gritarlo más alto.
¡Cuatro! ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca.
Tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal la Sònia Sánchez Bosquet. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Presidenta de la Fundació i també de la Caixa Rural de Villarreal. Anem a parlar de la gala Generant Valors. Sònia, pots explicar... Tu imagina que se connecta en este moment algú en la ràdio i sent Generant Valors. Què és això?
Pues mira, la Fundació, com tu bé sabràs, porta el seu ADN i valors, solidaritat, acció social. I en esta gala volem reconèixer a totes aquestes associacions que d'una manera o una altra pues unixen les seues forces i estan per el bé de la societat vilarrealenca. I ja no és tan sol reconèixer a totes aquestes associacions que ajudem econòmicament, sinó també aquelles que utilitzen els nostres espais, com el Saló d'Actes, les sales d'exposicions, moltíssimes coses que la Fundació fa més de 27 anys.
a més de les associacions que l'han utilitzada, hasta que han sigut ja d'alguna manera majors d'edat i se n'han pogut anar, perquè així n'han començat moltes que en principi s'ha cedit l'espai hasta que poqueta a poqueta anava creixent. També ha sigut un vivero d'empreses, eh?
Sí, sí, totalment.
Més que d'empreses, d'associacions.
Sí, per exemple, el centre excursionista, que està així moltes, bueno, totes les setmanes. És que jo crec que és el que te dic, és posar en valor tot això que la Fundació fa i que se revertisca a la societat de Vila-real.
Val. I esta gala se farà quan?
Se farà este divendres, a les 7 de la vesprada, en el casino, que va ser a tornada a reobrir les seues portes aquest dilluns, i el farem a les 7 tot, com l'any passat, serà l'acte, i després un còctel per a les associacions, per als patrons de la Fundació, per a la Corporació Municipal, per mitjans de comunicació, treballadors de Fundació. Jo crec que és un moment de juntar i de posar en valor tot això que se fa.
I què veurem? És a dir, ja sabem quines persones seran reconegudes, si el que n'hi haurà és i seguió, perquè com no... És a dir, una cosa és el que jo m'he enterat i una altra cosa és el que se pot dir públicament fins ara. Què poden saber els oients?
Bueno, ese dia direm qui ha sigut el guanyador del Premi Generant Valors, que serà el beneficiari del Calendari Solidari 2026. A hores d'ara és un secret, diguem, vull dir, se donarà a conèixer el divendres. Crec que la gent estarà contenta de lo que ha triat el patronat. I també és un dia per a que les associacions puguen posar-se en contacte amb els patronos i que es posen els seus projectes cara a l'any que ve, bueno, cara al calendari del 2027, perquè al final la gala Generant Valors el que se fa és això, reconèixer un projecte d'una associació.
I quan els patronos, diguem, de la Fundació es reuneixen a l'hora de triar, els ha portat a elegir a aquesta associació? És a dir, quin criteri han gastat?
Pues a veure, que siguin clients de Caixa Rural, evidentment, que facin coses per al poble, que siga algo per al poble cultural, que posen valor tot el que és Fundació Caixa Rural, com sempre ha sigut, perquè a veure, nosaltres hem fet funció social abans de tindre la Fundació, i és una manera de posar en valor això, tot el que fa la Fundació.
Ells seran els beneficiaris de lo que se recaude en el calendari solidari. Podem dir el que se va recaudar l'any passat? Recordem el que se va
recaudar. Al voltant de 4.400, 4.300 euros.
Un calendari que se donarà junt als lots de Nadal.
Sí. De l'1 al 5 de desembre... Tots els pensionistes que tinguin domiciliada la seva pensió en la Caixa Rural de Vila-real recibiran, com ja fa molts anys, el lot nadalenc i un calendari solidari. El primer calendari nosaltres el donem al pensionista, i si ja en volen un altre per a regalar, pues ja fan el seu donatiu solidari de 3 euros i anirà destinat al projecte guanyador, que se decidirà, bueno, se comunicarà el divendres en la gala.
També s'hi dirà els motius que portarà el calendari?
Sí.
Sempre és molt bonic, és una sorpresa. Després a mi m'agradaria anar més per més, i jo crec que és molt bonic perquè estaven rient-se. Quan he preguntat això, deu de ser enguany, deu d'estar molt orgullós dels motius que tindrà dins el calendari, perquè com que això de que te brillen els ulls, no? Quan presentes algo de lo que te sents satisfeta.
A mi l'any passat personalment me va agradar molt el calendari, perquè a veure, jo crec que els jocs tradicionals de Vila-real ha sigut, és veritat, bueno, que encara el tenim, el calendari està en vigor. I...
Però com se supera això?
Bueno, pues pensant un poquet... I...
Jo, és que dius l'any que ve no podré superar-lo. No? S'ha superat, Sònia?
Tenim un any... A veure, són coses diferents.
Vale.
També
vale,
són
vale.
Temes locals i, clar... perquè sempre tot el que fem intentem que estigui relacionat amb la societat de Vila-real, evidentment. Per això som Fundació Caixa Rural Vila-real. Però pense que enguany també agradarà a la gent.
Dona Coteresa, allò que dius, uf, me pareix que tinc ganes de saber què és i què és el que veuré, i Què se m'haurà passat a mi durant tot este temps? Què se li ha ocorrit a la Fundació per al calendari, eh?
Sí, sí, a veure, és que nosaltres ja estem pensant en el 2027.
Clar, perquè ja el teniu fet.
Clar.
Clar. Però és un... I en la gala Generant Valors ho sabrem.
Sabrem el què? De que el... Bueno... I aquest dia no ho sabrem, no, perquè encara no haurem fet la presentació del calendari.
Clar,
no tardarem molt.
M'ho intriga tant.
No tardarem molt. La gala és el dia 7, pues a mitjan de novembre farem la presentació del calendari i entonces és quan se dirà. Este divendres anem a centrar-nos en el que és el projecte guanyador i del projecte de la Gala Generant Valor, sí.
Quan me ho estaves explicant, Sònia, estava pensant en totes les associacions que n'hi haurà en aquest moment, en aquesta manera d'anar apropant-se als patronos i les patrones i anar explicant el seu projecte. Això té una entrevista de cada un que pa què, o sigui, sí. Posar en valor cada projecte de cada associació. I, ojo, tot sense ànimo de lucre, és a dir,
sí.
Tant les associacions que ho plantegen com els patronos i les patrones que estan allí.
Jo recordo este últim patronat on vam decidir quin era el projecte guanyador i, clar, cada patró o patrona es posa el projecte que se li ha encomanat i després votem. I la veritat és que a vegades dius ai, que este m'agrada, però l'altre també, però, clar, només pot ser un. Vull dir que n'hi ha projectes molt bonicos i, bueno, a poc a poc. És
seguim,
que no
contribuint,
podem...
seguim contribuint en el calendari solidari que aquestes associacions estiguin ben nutrides, que no desapareguen, perquè al fi i al cap és el que fan i s'ha llavor social de la ciutat de Vila-real.
Jo el que vull dir a la gent és que no pensen que se compra el calendari. El calendari és solidari. Tot el que repleguem va destinat a una associació que és la beneficiària del calendari. Vull dir que ni Fundació ni Caixa Rural se queda res.
Que va, Sònia, si has dit 4.000... 3 o 4.400, és dir.
Sí.
Jo per mi que no has dit 25 en 0,3.
És que no res.
Sí. Sí, sí, sí.
No, perquè vull dir, tot això se dona i no te pots imaginar, Susana,
el comboi.
Que quan donem el xec, lo contents que estan, encara recorde l'any que va ser beneficiari el projecte Vila Ciència, lo contents que van estar, perquè no esperaven tants diners. I tot el treball que s'ha fet en aquests diners. Entonces anima a la gent que quan se posen a la venda aquests calendaris, que aprofiten, que el regalen als seus fills, als seus nets. N'hi ha gent que el compra i l'envia fora, perquè al millor tenen fills fora d'Espanya. I sí, sí, estan esperant-lo. I que sàpiguen que aquests diners estaran ben invertits.
I n'hi ha gent que els col·lecciona.
I n'hi ha gent que els col·lecciona.
En gasta un, en compra i el col·lecciona. Sí. Que allò és algo que... Si no tinguérem estos cabells que pensen en la Fundació per a que tot això funcione, tampoc mos donarien aquestes sorpreses. Uh-huh. Sònia, gràcies per haver vingut
i
per contar-nos aquestes coses. El divendres, recordem que tenim la gala Generant Valors i ahir diran el guanyador del valor de l'any 2025.
No, del calendari.
Sí, sí.
Sí,
del,
sí, sí, sí. Serà el guanyador del calendari solidari 2026, el projecte guanyador.
El projecte guanyador.
Tot el que se recaudarà li donarem a este projecte que al final totes les coses que se fan són pel poble, tots els projectes.
Moltes gràcies, Sònia Sánchez Bosquet. Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
En Bigmat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat, Pepe Arenós, en Avenida Bio 12, 55 de Vila Real. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Ese paseito en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Después de tres, se nos notó.
Miren, y este dissabte, 8 de novembre, Manos Unides fa un concert solidari. Bon dia, Elisa.
Bon dia, Susana, i bon dia a tots.
Elisa, sé que no t'agrada gens dir el teu càrrec, però necessite que la gent sàpiga amb qui estem parlant.
Pues, soc responsable de Mans Unides ací en Villarreal i presidenta delegada de Manos Unides en la diòcesi Segorbe-Castelló.
Ara sí, Elisa Parra, per què tenim que anar el dissabte, dia 8 de novembre, a les 7:30 de la vespre a l'Auditori?
Pues, a part de que, és un acte solidari per a poder recaptar fons i, uh-huh. i dur a terme els projectes de, desenvolupament en aquests països on nosaltres denominem pues, tercer món, que són tan i tan necessaris, pues oferirem un concert que no defraudarà, que no deixarà indiferent a ningú. És un concert que ens oferiran veus de cambra. Veus de cambra és un quarteto format per dues sopranos, Gisela i Rosana Morales, i també dos barítonos, Boro Giner i Abel Nicolau. Pues, este quartet, pues, la seva versatilitat i unió interpretativa, pues, ja que tenim assegurat l'èxit de la nit.
Donatiu 10 euros.
Sí, sí.
Fila zero?
Fila zero també. Sí, sí, sí. A més, ne tenim prou. Sí.
I altra cosa que també té que tindre clar la gent que ens escolta. I com se poden adquirir les entrades?
Les entrades, ahir en la, papeleria Carmen.
Recordem que la papeleria Carmen no és la que...
Muy bien, sí, lo que tú anaves a dir. Però s'ha traslladat, que l'ha agarrat Pilareta, hacia el cantonet, uh-huh. i es continua dient papeleria Carmen, per això...
Per si la gent pensa, ui, hem anat a la porta i s'ha tancada. No, ara se troba a on, Elisa?
Pues... A veure, és el carrer La Sang, uh-huh. Quasi aplegant als Lluïsos, que antes crec que n'hi havia una tenda de moda de xiquets, està de Burriana, l'Esperança.
Sí, el que té que tindre clar la gent és que la papeleria Carmen està oberta i per això allí poden adquirir sí. l'entrada per a poder anar a veure este concert. I també en la merceria Fortunyo i...
I abans del... Perdona, abans de una horeta antes... del començament de l'acte, pues allí en el auditori també.
Com sempre tenen col·laboradors. Per què Elisa, per què parlem sempre de en este cas el col·laborador, l'Ajuntament de Villarreal, què aporten en este cas en Villarreal i ese col·laborador que és l'Ajuntament?
Pues l'Ajuntament ens deixa per a que puguem fer l'auditori, per a que puguem fer l'acte i els treballadors, el personal que ells tenen allí, pues, en tot el que ens siga ser possible, ens ajuda. I el piano, també.
Elisa, quan presentes un projecte, imagina que quan demanes, en aquest cas, poder fer-lo allí, és sempre presentant un projecte per a què està destinat tot això, no?
Sí, fem la instància i presentem també el projecte on va destinada la recaudació i després...
Recordem-la on va destinada.
Pues sí, va destinada a Calcuta, en la Índia, que és una de les ciutats més pobres de la Índia. I allí n'hi ha moltes barriades, molta gent. Allí pareix ser que un terç de la població pues, viu al carrer o en slums, que diuen ells, i en xaboles que estan fabricades pues,
sí.
En llandes i no sé...
Per si se'ns ha oblidat, perquè últimament estem molt ocupades en aquestes guerres que tenim alrededor, que, ojo,
sí.
ens preocupa i molt que Calcuta segueix existint, que aquests slums estan i que ens tenim que ajudar a tot el món, però sí. En aquest cas, aquest projecte va per a aquestes persones.
Sí, aquestes persones, allí n'hi ha molta mortalitat infantil, juvenil i de mares que no... És una gent que no coneix ni la sanitat, ni que no sap ni que existís la sanitat. Entonces, pues, en este cas, serà la sanitat la que anirà a les persones, a les cases, perquè Mans Unides, el seu projecte és financiar, o sigui, dos clíniques mòbils, però completament equipades en instrumental metge,
sí,
medicines, vacunes, un equip d'infermers i metges, farmacèutics, i estos professionals pues, recorreran tots aquests, perquè allí són uns carrerons molt estrets i molt laberíntics, i els recorreran, serà un seguiment de 2 anys, hasta que ells pues, ja coneguen i puguen...
O sigui, aniran ells a buscar als malalts, sí, perquè els malalts sàpien quin hi ha una solució.
Claro, que existir la sanitat i n'hi ha una solució, que tu dius.
I després de que aquests equipos mòbils recórrega, en aquest cas, Calcuta, el que puga, el barri este en concret,
sí,
ja saps...
De 7 barriades.
De 7 barriades.
De set.
Anirà una cosa darrere de l'altra. Primer posarem en marxa 2 unitats mòbils.
Sí.
Que començaran quan?
Pues jo crec que aquest any que anem a entrar ja començaran, perquè el projecte està en marxa.
De la part que quedava, en aquest cas, que tu eres la responsable d'ací, de Vila-real, de la quantitat que tenien que recaudar, s'arribarà a l'objectiu?
Sí, sí. Normalment sempre, la veritat és que sempre s'arriba, però sí, jo t'ho podré dir més endavant, però... Jo crec que sí, perquè estem en el mateix projecte, estem tots els arxiprestasgos de la diòcesi. Això vull dir, per exemple, Castelló, Almassora, Nules, Onda, tots aquests...
I estan tots els les poblacions arribant a aquesta quantitat que necessitem per posar-se en marxa?
Sí.
De les nostres, de les d'ací?
De les nostres estem arribant. Hi ha hagut vegades, i a lo millor enguany també, no ho sé, inclús agarrem un altre projecte, a lo millor pues, més inferior en qüestió d'econòmicament, però n'hi ha vegades que n'hem agarrat algun altre també.
Uh-huh. Algo que per aquestes fetges sempre esperàvem és el mercadillo.
Sí.
Quan el tindrem?
Pues el mercadillo farem la inauguració el proper dimecres que ve, que estarem a 12 o...
El mercat solitari estarà obert al públic del 12 al 28 de novembre.
Sí.
Val? De dilluns a dissabte.
Sí. De matí...
De 10 i mitja a 1 i mitja. I per l'espre de 5 a 8. Parlem de que els dissabtes també estarà. Però és que és diumenges...
Diumenges de vespre... També obrirem un ratet.
L'entrada és lliure?
Sí, l'entrada és lliure i allí n'hi ha de tot. Des de, jo què sé, un collaret ben bonico, hasta un llibre i...
Els articles que hi ha siguin sent donacions dels comerços?
Sí, sí. Sí, normalment els comerços i gent que mos oferís. Des de luego, nosaltres, pues, té que ser algo... que estiga en condicions o per estrenar, saps? Perquè a vegades pues, n'hi ha gent que va, ai, vos donaré això pel rastrillo, però no està tampoc en condicions. Però si no, pues, els establiments, des de luego, tot coses noves. I així pues, anem omplint. Enguany també tindrem molts llibres i molts discos d'estos que ja no s'encontren per ahir. Els discos d'antes i...
Totes són sigut donacions.
Sí, sí.
De gent que creu en aquest projecte.
Claro, claro. Mos criden i... Nosaltres anem per als establiments, I després n'hi ha uns altres que, si no anem, pues, passeu que volem donar-vos també alguna coseta per al rastrillo. I així pues, anem omplint.
Elisa, pues, en el moment en el que estan passant els establiments, que és un moment molt delicat per a ells... Quin mèrit tenen, eh?
Tenen molt de mèrit, perquè tu dona compte que fa molt poquet que van fer el sopar de la fam i regals, doncs n'hi ha ben a muntó. I després, tot el que oferim allí, com és el pa, les coques i tot això, doncs també tot van ser donacions de l'establiment, els forns van col·laborar, tots els que vam anar a demanar, el pa també, que ens va donar consum, i, o sigui, que el que tu dius, sobre estar atravessant aquest moment, un poc també complicat per a tots, pues ells sempre col·laboren.
Això recordem-nos, que el dia 12 de novembre ja tindrem obert el mercat solidari, per a comprar regals de Reis i tot lo de més, I estarà tots els dies obert i també estarà els diumenges per la vesprà, tots els dies de dilluns a dissabte i els diumenges per la vesprà també. Elisa, el concert, recordem, sí. Des de dissabte.
Sí. El concert, anem a veure, jo crec que serà un concert preciós, perquè Veus de Cambra ha tirat d'un repertori, en molta maestria, que anirà des de el gospel, diguem, pues al bolero, fins passant per al romanticisme operístic i la sarsuela, ells són sopranos i barítonos, conforme t'he dit antes, que jo crec que de segur que cautivarà l'auditori, pues, de principi a fi. I ells començaran amb el poderós Aleluia de Leonard Cohen, que eixes veus entrellaçades, pues, la veritat és que la faran vibrar i canviaran, pues, després al cançoner popular, entre les peces, pues, eixa de quizás, me referís més que res, perquè no és que serà tot líric ni de sarsuela, sinó que repertori també popular. I al final, pues, una de les sopranos ens interpretarà, pues, el desgarrador No llores por mi, Argentina. O sea, que jo crec que la gent que facin un esforç per vindre, perquè a més...
És que no crec que vinguin a disfrutar, de lo que anem allí a escoltar, és a dir, que és un disfrute, i si ja penses a on va, jo crec que té un munt de mèrit.
Sí, disfruta doble.
Ni siquiera vens, o sigui, tu vas, disfrutes de tot un espectacle, perquè aquesta gent creu en la funció de Manos Unides i per això van a fer este acte. I a més, estàs portant al puesto, no el més pobre, jo diria un dels més pobres que hi ha al món. Sí. I vas a portar, imagineu-vos el que és viure en dolor i que allí puguen donar-li algo per evitar que patisquen. Simplement una pastilla. Imaginem-nos a nosaltres mateixa quan estem un poc congestionats i ens donen una pastilla, una aspirina, i se'ns passa. Aquella gent...
No res, claro. I en aquest cas, pues, i ese seguiment de 2 anys que faran, pues, també s'asseguraran de que tots els parts se facin en hospitals. Allí n'hi ha una clínica, però que s'ha quedat molt xicoteta ja, però també l'ampliaran, i també per a que la gent puga anar allí a la clínica.
I el més important, crearan aquesta xarxa de persones que ja aniran a buscar la sanitat.
Sí.
És a dir, no caurem en allò de deixar la gent analfabeta sanitàriament, sinó anem a crear xarxa de ser humans, igual que som nosaltres.
Claro, és que esta gent, no, al no saber ni que existís la sanitat, pues no sabe ni com cuidar als xiquets, com, en fin, que un part aplegui a bon terme, i entonces, pues, n'hi ha que ajudar-los.
Pues, Elisa Parra, anirem recordant-lo del Mercat Solidari. No obstant, el dissabte. Ah, que tenim una altra coseta del que parlar. Sí, Elisa, pues sí. Anem a passar d'una altra coseta que no m'havien passat a mi, però que sí que la té Elisa. Pues, dime, Elisa.
Pues no res, que el nosaltres l'any passat per este temps vam fer així una obra, Maria, esta és mi història, de Carmel i de Virgínia Lloret. La gent, pues, així va agradar molt, inclús després, que no la repetireu i tal. I ara el diumenge, pues, la portem a Castelló, al Teatre
Raval. Al Teatre Raval de Castelló. Recordem la que se va veure així a Vila-real, que va agradar tant. El que feu ara és el 9 de novembre, a les 7 i mitja, però en Castelló, en el Teatre Raval. I el donatiu són 12 euros.
Sí.
A mi, per exemple, m'agrada molt l'escrit que va, no? en el cartell de presentació. Diu, en esta obra és Maria la que nos cuenta i canta en primera persona su vida en Nazaret como madre de Jesucristo. Y nosotros sentiremos sus miedos, su fuerza, su sufrimiento y su amor incondicional. En este món accelerat e indiferent, Maria torna a fer-se més real i més propera que mai, perquè ella també tenia pors i traia la força per a superar-lo. Voleu ser un poc, o voleu sentir un poc el que ella va sentir? Pues ja sabeu, al Teatre Raval, a Castelló, el 9 de novembre, a les 7 i mitja de la vespre. Això. És un bon plan, eh?
Sí, tot el cap de setmana. La veritat és que la gent està responent molt bé allí en Castelló. També.
El 8 ens veiem a l'Auditori de Vila-real i el 9 ens veiem al Teatre Raval. Les dues coses seran a les 7 i mitja de la vespre. Estos donatius aniran íntegros pa a ses loms.
Sí.
Va portar la sanitat a Calcuta. És a dir, sabem, tot el món tenim que saber qui som i on estem. Elisa Parra, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos difusió, Susana, i en fi, molt agraïts.
Hasta la pròxima.
Hasta la pròxima, gràcies.
Malditos Tacones arriba el 16 de novembre a l'Auditori de Vila-real. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina i arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Vila-real. Malditos Tacones, 16 de novembre a l'Auditori de Vila-real. Entrades a la venda en conquistandoscalones.org.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pio 12, 30.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Molt bon dia, li donem la benvinguda a la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
A la clínica sencera representada en Alicia Santos.
Exactament.
Alicia, ja tinc la solució.
Ah, sí?
Sí.
A qual de los problemes?
La solució en si, és a dir, les dones del món, estigueu contentes perquè ja tinc la solució. I vaig a posar-li la a Alicia en directe. És un vídeo, però... el so.
Sí.
Aneu a escoltar-lo totes, vale. I a veure, després d'escoltar-lo, què ens diu Alicia.
Molt bé.
¿Imaginas poder reducir la grasa abdominal con una sola inyección y sin pasar por quirófano? Esto será realidad durante el 2026. Científicos asiáticos de Taiwán y de Corea han desarrollado una molécula, la CBL514, que provoca la apoptosis del adipocito. ¿Y qué es eso? Es la muerte celular programada de las células que acumulan la grasa, los triglicéridos, en nuestra zona abdominal principalmente, incluso en cartucheras. Tiene una evidencia científica muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudios clínicos se han obtenido el 75% de buenos resultados. El estudio está en fase 2B. Ya ha pasado las fases más difíciles y ya está en la recta final. La esperamos en Europa y en Estados Unidos durante el 2026. ¿Lo probarías? ¿Te parece un avance o un riesgo?
Muerte a los CBL514.
No, los CBL514 matan a las células grasas.
Bueno, pues viva, vida, vida a ellos, mucha vida a ellos.
Bueno, o sea, la pregunta final era, ¿te atreverías o te parece un riesgo? Yo no me atrevería, así para empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, ella es muy optimista y nos está diciendo que en fase 2B han conseguido ya un 75% de éxito. Bueno, vamos a ver. Los estudios clínicos, no pensemos que es una cosa así que se hace de la noche a la mañana. Son muchos años de investigación y pasan por distintas fases. Las distintas fases, bueno, pues las primeras se hacen en in vitro, o sea, lo que es cultivando, se hacen pruebas, se cogen en este caso, pues cogen células grasas y les inyectan el producto y ven que, oye, pues efectivamente provoca la muerte. Que de eso hablaremos luego, porque realmente queremos que se nos muera la grasa, o lo que queremos es lo que hacemos con los tratamientos convencionales, que esas células grasas vacíen el máximo de la grasa que contienen, pero sin matarlas. Bueno, eso es otra cuestión que la abordamos luego. Pero bueno, eso en esa primera fase, pues se hace, no se prueba en sujetos humanos, luego se prueba en animalitos, lo más parecidos a nosotros, y bueno, y vale, cuando ya hemos llegado a esa fase B, esa fase 2B quiere decirse que sí, que se ha probado en seres humanos, pero la ley determina que el mínimo, o sea, como máximo, hay unos mínimos de personas, pero que se ha probado entre 20 y 300 personas. Entonces, eso es una fase 2B. 300 personas, de las cuales el 75% les ha funcionado, yo de verdad no me parece un número suficiente de pacientes como para atreverse. ¿Que les dan permiso a pasar a la fase 3? Sí, por lo que ha dicho ella, que en el 2026, vale, pues vamos a pensar que sí, que les está funcionando bien y que pasan a fase 3. Vale, fase 3 estamos hablando de un máximo de 3.000 pacientes. Primero habrá que ver el resultado en esos 3.000 pacientes y si aún así se autoriza. Luego lo que es la fase 4, en la que ya se comercializa el producto, también sigue habiendo un control y una inspección de efectos secundarios, porque es muy, vamos a ver, dentro de esos 3.000 pacientes, normalmente las pruebas se hacen en sujetos con unas condiciones, o sea, que estén saludables, una serie de cosas. Que bueno, luego otra cosa que hay que decir es que ahora sí que, tal y como con la sociedad actual, están dándose cuenta que hay, por ejemplo, muchos medicamentos que se autorizaron desde hace 20, 30, 40 años, que en aquel entonces todos los ensayos clínicos se hicieron en varones. Y las mujeres metabolizamos muy distinto a los varones. Entonces, habría que saber ese estudio en concreto, qué grupo de control tiene para, o sea, que, bueno, en este caso no de control, sino qué grupo de pruebas han utilizado. Una vez superen la fase 3, luego tiene que autorizarlo, en nuestro caso, como estamos en Europa, la EMA, la Agencia Estatal del Medicamento Europeo. Y aún así, luego, el filtro ya por países, que lo permitan, no lo permitan, o sea que no es algo, dudo mucho que en 2026 hablemos de la CBL 400, ¿qué era?
514.
Luego, segunda parte, y esto ya es o sea, hasta ahora hemos sido objetivos, ¿no? O sea, a nivel de ensayos clínicos, esto es lo que hay. Yo desde luego no, en 2026, si sale el producto, con toda mi grasa, me quedo con ella, pero no me lo pincho, para empezar. Luego, aparte, ha dicho que con un solo pinchazo nos va a desaparecer la grasa abdominal y las cartucheras. Ah, fíjate, porque la grasa abdominal y las cartucheras es distinta que el resto de las grasas. El cuerpo no tenemos grasa por el resto del organismo. Claro, no entiendo. Si lo plantea como un medicamento que se aplica una dosis y funciona, ¿estáis seguros de que solo va a eliminarnos la grasa de donde nosotros queremos? Porque tenemos grasa por todas partes y siempre lo contamos aquí. La grasa es un tejido metabólicamente activo con unas funciones muy importantes. O sea, necesitamos la grasa para fabricar colesterol, del cual se fabrican hormonas sexuales, por ejemplo, del cual se fabrican ácidos biliares. Y, en fin, dudo mucho que seleccione de dónde, ¿eh? Bueno, pensad eso. El otro día, hablando del tema de salud femenina, lo comentábamos, o sea, una de las primeras cosas que le pasa a una persona con anorexia nerviosa es que, en el caso de las chicas, deja de menstruar, porque cuando se pierde toda esa grasa, la grasa es un reservorio también de hormonas y muy importantes, y de tóxicos también, ojo. Tampoco es bueno perder peso de una forma brutal, porque estamos liberando muchos tóxicos que estaban contenidos en esas células. Luego, la segunda parte, eso. Primero, lo de la localización. Me extraña. Pero segundo, eso, necesitamos la grasa, la necesitamos, o sea, y además habla de que ha dicho exactamente que crea apoptosis, o sea, muerte celular. Vamos a ver, cuando hacemos un tratamiento para eliminar grasa, lo que hacemos, ahora hablo de tratamientos médico-estéticos, no de dietas, un tratamiento, que normalmente lo que hacemos es ir a las zonas donde tenemos grasa localizada y intentar que esas células grasas, esos adipocitos, que son células que tienen dentro mucha grasita acumulada, pues lo que intentamos es hacer que se abran y viertan esa grasa a torrente sanguíneo, y entonces, una vez ya en torrente sanguíneo, complementamos con otros tratamientos para que esa grasa siga el camino de eliminación, que sería, pues como siempre, los tóxicos y las grasas, todo. Lo pasamos por hígado, se conjuga, y las partes que son liposolubles, o sea, que no se puede, son que se disuelven en grasa, las eliminamos vía heces, y las partes que se puedan eliminar formal hidrosoluble, pues vamos por la orina al riñón y de ahí ya eliminamos. Pero claro, una cosa es eso, conseguir vaciar esas células grasas, que su contenido sea menor, y otra cosa es matarlas. O sea, no podemos alegremente quedarnos sin grasa, porque la necesitamos. Entonces, yo os digo, a mí el vídeo me ha parecido un poquito así una noticia que para el Instagram, para tener seguidores, puede parecer muy interesante y puede ser, dices, mira, esta persona, fíjate qué cosas más interesantes cuenta, pero no ha, es como todo, no ha contado toda la verdad. O sea, el trasfondo es ese. Yo, desde luego, ni de coña. O sea, perdón por la expresión, pero vamos, yo me puedo esperar 15 años a ver eso, si de verdad funciona. De hecho, ha habido muchos medicamentos que ya han entrado a fase 4, que es la fase de autorización en la que ya se comercializa y se sigue vigilando y haciendo un control, y al cabo de un mes y medio, los han eliminado del mercado. Porque, claro, no es lo mismo probarlo en 3.000 personas que en 300.000. Y cuando esas 300.000 personas han utilizado el medicamento, ha habido una serie de efectos secundarios que en esas fases clínicas no se habían evidenciado. Entonces, yo lo cojo con pinzas. Tampoco ha especificado muy bien si son inyecciones locales. Ha dicho una sola inyección. Claro, igual sí que son inyecciones locales, pero ya te digo, no tengo información suficiente como para poder emitir un juicio real, ¿no? Pero con la información que da ella, no se lo compró para nada.
Claro, de lo que ella ha comentado surgen las dudas, por ejemplo, si hablamos de el localizar la zona de la grasa. Sería...
Claro, claro, ella ha dicho de la grasa abdominal y las cartucheras. Digo, vale, y la que no tenga cartucheras ni grasa abdominal y tenga la grasa, no sé, pues aquí en la lorza de la espalda o los brazos,
que hay muchas mujeres
o las
que
piernas, en las piernas, pero no en la zona de las cartucheras. ¿Qué pasa? Que va a elegir y va a decir, no, yo solo trabajo aquí. Ya os digo, me ha parecido un poquito raro. O sea, habrá que ver realmente, porque a lo mejor el mecanismo de funcionamiento no es el que ella está diciendo, que cause, es que me parece un poco heavy, que cause apoptosis, o sea, muerte celular programada de las células grasas. Pues miedo da, ¿eh?
Claro, bueno. pero es como cuando la gente decidía inyectarse en peluquerías, por ejemplo. Cuando a ti te dan una solución a lo que tú consideras que es el mayor problema que tienes en tu vida, tú te lo crees a pies juntillas porque es lo que quieres.
Ya, pero de todas formas hay que tener un poquito de sentido común. O sea, vamos a ver qué estudios tiene.
Mucho,
¿Qué estudios tiene un peluquero, con todos los respetos,
pero se ha hecho.
Que son maravillosos. ¿Qué estudios tiene sanitarios como para atreverse a poner una inyección?
Pero
vamos a ver.
Estamos en que se ha hecho hasta que se ha descubierto la cantidad de malezas que habían salido y que toda la gente que había hecho intrusismo laboral retiró. Y
claro,
se...
el problema es a lo que vamos siempre. O sea, el tema del intrusismo profesional a nivel médico es muy complicado porque, claro, realmente es un proceso que es muy, 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 muy arduo a nivel de burocracia. Porque si tú ahora dices, no, mira, es que en tal peluquería están inyectando eso, pues para quemar la grasa. Bueno, pues no es algo tan sencillo como irte al colegio de médicos y denunciar a otro profesional sanitario que hace algo. Porque entonces eso es directo, ¿vale? Hay intrusismo y no es competencia suya. Entonces, claro, hay que derivarlo a otras instancias porque no entra dentro del campo de la medicina. Entonces, no, ¿sabes? No es luchar contra, no sé, una enfermera que está haciendo medicina estética, que es algo por lo que han estado luchando, crearon una especialidad así porque les dio de enfermería estética. Y bueno, pues hoy por hoy no pueden, o sea, un enfermero no puede, y ellos tienen, por supuesto que son los que mejor pinchan, incluso mejor que los médicos, porque lo hacen a diario, pero un médico no puede, un enfermero no puede tomar la decisión de prescribir un tratamiento, es que de hecho no puede dar un diagnóstico. O sea, eso es competencia de los médicos. O sea, el diagnosticar y el decir qué tratamiento debe aplicarse al paciente, eso es una cuestión del médico. Los enfermeros, que yo lo digo siempre, o sea, hacen una labor maravillosa y muchas veces, porque además son los que están en contacto con los pacientes, y muchas veces eso a nivel humano es mucho más cercana el trato que puedas tener con un enfermero cuando tienes alguna enfermedad, a veces que con el propio médico que te lleva. O sea, que son maravillosos, tiene una formación, bueno, por lo menos en España. En España, lo que es a nivel sanitario, la formación es la mejor de Europa, yo te diría que del mundo. O sea, son profesionales brutales, demandados en toda Europa, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy, legalmente, las restricciones que tienen. Entonces, un enfermero por sí solo no puede montarse una clínica y ponerse a hacer tratamientos médicos. Necesita que esa clínica esté tutelada por un médico. Entonces, ahí sí que es más fácil, si hay ese tipo de problemas de intrusismo que están tomando competencias que no son las suyas, ahí sí que es más fácil el denunciar y el conseguir que eso se solucione. Pero claro, en el caso de otras instancias distintas, o sea, de otros profesionales que no tienen nada que ver con la rama sanitaria, es más complicado de denunciar y de que eso se controle. Pero bueno, yo creo que hoy en día la gente ya tiene suficiente información como para ser consciente de que eso, de que si tú entras a una peluquería no vas a ver a la entrada el número de registro sanitario, en nuestro caso, los que vivimos aquí, de la Consellería de Salud Valenciana. O sea, para poder ejercer medicina, o sea, para poder pinchar en tejido, tiene que haber unas condiciones de higiene y de, bueno, y eso, y unos requisitos que no los cumple una peluquería, vamos, ni de lejos.
Y de verdad, Alicia, ¿tú crees que la gente nos paramos a mirarlo?
Pues yo creo que cada vez más, porque la verdad es que cada vez se oyen más barbaridades de gente que ha tenido
después
problemas
de
graves.
¿Cuánto tiempo? O sea, después de que durante mucho tiempo se haya estado haciendo hasta que hemos visto los resultados de lo que estaba pasando. Pues ahora esto es exactamente igual. Sale una señora, se hace viral, claro. Y todo el mundo está pensando cómo se le podrá recetar esta única.
Única.
Única dosis.
Sí, sí, sí.
Y con eso, vamos, estará maravillosa.
Bueno, pensad que, fija, me remito a programas, no sé, de hace meses, ¿no? Cuando hablábamos de los análogos de la GLP-1, de los pinchazos famosos para diabetes tipo 2, que luego se llevó a comercializar con otro nombre.
Ozempic, ahora la última que ha salido es
Victoza, ahora ha salido el Mounjaro, que es de otro laboratorio, que es de Lilly. Bueno, esta novedad maravillosa, nos preguntaba un paciente y no, claro, es que esto es muy nuevo. Digo, no es muy nuevo. Ozempic lleva en el mercado desde 2010. Lo que pasa es que su nombre entonces estaba comercializado exclusivamente para pacientes con diabetes tipo 2 y se llamaba Victoza. De hecho, cuando hubo la gran crisis por falta de estocaje de Ozempic, teníamos algunos pacientes que estaban angustiados, porque ellos sí que eran usuarios por su patología. Le decíamos, no pasa nada. O sea, Victoza sigue habiendo, porque la gente no sabe que es lo mismo, ¿vale? En aquel caso era la semaglutida. Luego evolucionaron la molécula, el mismo fabricante, y salió el Saxenda, con unas variantes, que es lo que van haciendo. Y luego, bueno, este último, el Mounjaro de Lilly, pues creo que lo comentamos en su día. Aparte de análogo de la GLP-1, o sea, del glucagón, es una molécula que imita la hormona glucagón, aparte es análogo de G1, que sí que tiene su expresión en las células grasas. Entonces, ellos dicen que además de ese efecto de saciedad, de hacernos sentir saciados y de quitarnos la ansiedad por comer, porque reequilibran esas hormonas, además sí que tienen un efecto mayor sobre las células grasas, pero tampoco te prometen que tus células grasas se vayan a evaporar, que es lo que están lo que está diciendo esta señora.
Es decir, que pinchándote no te vas a convertir en una persona totalmente maravillosa.
Yo ya os digo que ojalá me equivoque. O sea, a lo mejor sí que va a ser un tratamiento maravilloso. Pero yo, o sea, intentando ser objetivo con la información que ha dado esta señora, con esta información en la mano, yo no lanzaría campanas al aire aún, no, al vuelo. No, yo sería un poquito cauto. Es bueno. Oye, que igual.
Oye, mi gozo en un pozo.
Ya, pero bueno, oye, vamos a esperarnos al 2026.
Y fíjate, hay mujeres pobrecitas, yo me refiero a pobrecitas porque ellas no tendrían lo que estamos hablando, lo de quitar las cartucheras y el abdomen. Sí, el abdomen, la cartuchera no, porque hay mujeres que tienen otro tipo de estructura, claro. Y lo que hacen es que se ponen muy anchas de los hombros, o sea que ellas solo se les eliminaría el del abdomen, el de los hombros tendrían que sacar otra para el de los brazos y hombros.
Hombre, si tomamos a tenor literal lo que ha dicho ella, sí, pero ya os digo, habría que saber exactamente, pues si queréis hago deberes e investigo la moleculita esta, a ver por dónde anda la cosa, y la semana que viene os cuento más, a ver, y centramos, ¿no? Porque estamos elucubrando al fin y al cabo, no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero bueno, simplemente no un estudio en fase 2B, no hay que lanzar campanas al vuelo, se ha estudiado en 300 pacientes y la efectividad ha sido el 75%.
Claro, y ahora te diría yo, hombre, en la pandemia no teníamos vacuna y en meses estábamos todos vacunados.
Bueno, bien, pero ¿quién ha dicho que eso fuera lo normal? De hecho, en la pandemia no solo se saltaron todas esas fases por la torera, pero bueno, se supone que era una cuestión de vida o muerte y había que hacerlo, sino que además la OMS cambió la definición de vacuna.
Ya, ahí
está. Porque
hasta
entonces una vacuna era la inoculación de un virus, bacteria, bueno, de un microorganismo debilitado o de una parte de ese microorganismo para que nuestro cuerpo ejerciera su trabajo el sistema inmunitario y aprendiera a desencadenar receptores exactos, o sea, que las células fueran exactas para saber cómo atacarle. Cambió el concepto de vacunas porque eso no ha sido así, porque todas estas vacunas de ARN lo que son una terapia génica, es genética, y entonces lo que hace es que nuestro cuerpo fabrique el virus a partir de la proteína spike y no sabemos dónde lo va a fabricar, porque si os pensáis, o sea, antes cuando nos ponían una vacuna la reacción era directamente en el sitio donde nos la ponían, si era en el culo, si era en el brazo, el que tenía propensión a que su sistema inmune no le costara combatirla, pues se le hinchaba como un...
Bueno, y se le quedaba después como la piel retraída, como si hubiera tenido una quemadura.
Eso era la vacuna de la viruela, que en esa, en concreto, lo que se hacía era que se hacía una incisión pequeñita, o sea, con un bisturí hacían un cortecito y te inoculaban ahí directamente el virus. Entonces, según lo que reaccionaba tu sistema inmune, pues eso, pues te quedaba un rodalito.
Estamos todos marcados, ¿eh?
No todos. Esto a partir de los, creo que fue en los 80, ya como desapareció.
Claro.
Ya se dejó de vacunar contra la viruela. Por eso cuando ha venido la famosa viruela del mono, pues los que somos más mayorcitos, tan tranquilos que no pasa nada, pero claro, la gente ya de a partir de los 80 que ya no les han vacunado de la viruela han sido los que sí que han tenido más peligro y se han contagiado más.
Sí, te pediríamos que investigaras un poquito sobre
pues sí,
la molécula.
Investigaremos.
Para que no se nos quede el gozo en un pozo.
Vale.
y
hacemos un seguimiento.
Exacto. Y la semana que viene lo tratamos, ¿te parece, Alicia?
Genial.
Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo, muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias a vosotros. Una semana más. Nos oímos. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Thank you.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vilareal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vilareal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vilareal. Generant Valors, cultivem el demà.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vilareal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia. La tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Vilareal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.